Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dilluns 7 de febrer. Avui parlem de les barques de la llum que tornen a la mar. Després de 2 mesos de vedar, les barques de la llum han tornat a la mar a meitats del passat mes de febrer. Com cada any, aquesta parada biològica ha servit per repoblar la sardina i el seitó de cara a la següent temporada. D'altra banda, s'han revisat les embarcacions per posar-les a punt. Els llumaires van començar a treballar i el temps no els va acompanyar. Recordem el temporal que va tenir lloc a finals del mes de febrer. Els dies que fa bon temps repercuteix positivament en les captures de sardina i seitó. Tot i això, des del sector es lamenta el preu al que va el peix. Joan Llambric és el patró major de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar.
Bueno, pues mira, l'armada, de moment, el que ha començat bé, la pesquera, el que passa que han tingut pues, que el temps no ens acompanya. El dia que fa bona hora pues, porten el peix, però el preu tampoc ens acompanya, això és la veritat, el preu no ens acompanya. El dia que falla una miqueta, pues, llavors sí, el preu, com ara avui, per exemple, s'està pues, pagant entre 30 i 40 i 50 euros el saito gros, la sardina 17 i 18, però el dia que es porta una miqueta de peix ens pues, peguen unes baixades a 10 euros, 9 euros, 8, 4... Clar, això també repercuteix.
Un altre front obert del sector és el preu del gasoil. Amb el conflicte libi, el preu del cru ha incrementat de manera considerable. De fet, cada vegada costa més euros omplir els dipòsits. Recordem que el passat 3 de març el preu de la gasolina va arribar a 1,3 euros el litre. Malgrat tot, cal ser optimista, ja que de moment la mida del peix sembla que és millor que el de la temporada passada. Per tant, segons Llambric, aquesta és una bona notícia pel sector que espera fer una millor temporada. Emprenem ara el bloc comarcal parlant d'una notícia que afecta no només a les Terres de l'Ebre, sinó a tot l'estat espanyol. Entra en vigor el límit de 110 km/h a autovies i autopistes. La limitació de la velocitat màxima a 110 km/h en autovies i autopistes ha entrat en vigor a partir de les 6 del matí d'aquest dilluns. L'abolició dels 120 km/h regirà almenys fins al 30 de juny i s'inclou dins el pla de xoc de 20 mesures impulsat pel govern espanyol per estalviar combustible i reduir la factura energètica a causa de les revoltes als països del nord d'Àfrica. Segons l'executiu, aquestes iniciatives ajudaran a reduir un 5% les importacions de petroli anuals, cosa que significa un estalvi de 2.300 milions d'euros. Sobrepassar el nou límit de velocitat entre 111 i 141 km/h costarà als infractors una multa de 100 euros, tot i que no es retiraran punts del carnet fins que no es superin els 151 km/h. A la demarcació de Tarragona, 37.622 dones cobren una pensió de viudetat. El promig del que ingressen cada mes està en els 547,82 euros. Es tracta d'una xifra que a priori les col·loca en una situació de pobresa. El 2009 s'estimava que una llar d'una sola persona a Catalunya havia d'ingressar almenys 8.991 euros anuals per viure. Els que cobren la pensió promig, els hi faltarien 1.323 euros a l'any per arribar a aquesta xifra. Les comparacions tampoc són favorables si s'agafa el salari mínim interprofessional, que situa en els 641 euros mensuals. Necessitarien guanyar 93 euros més al mes per arribar a aquesta xifra. La pensió de viudetat tarragonina no arriba al promig d'Espanya, que està en els 584 euros, ni a la catalana, que és de 585 euros. A l'Estat, la pensió més baixa és la de província de Lugo, amb 417 euros, i la més alta es troba a Biscaia, amb 700 euros. Tots els alcaldes de la comarca del Baix Ebre optaran a la reelecció en els comicis municipals del 22 de maig, a excepció de l'alcalde d'Alfara de Carles, Bartomeu Rosselló, dels socialistes, que no seguirà. Malgrat que Convergència sempre ha estat la força hegemònica a la comarca en nombre de regidors, en aquest mandat municipal només ha tingut 4 alcaldies. La de Tortosa, que va recuperar després de 8 anys en mans dels socialistes, les de l'Ametlla, l'Ampolla i Paüls. La resta han estat en les mans dels socialistes i d'Esquerra, que han compartit alcaldia en els dos municipis que van prendre a Convergència, el Perelló i Xerta. L'objectiu de Convergència i Unió, a part de mantenir l'hegemonia a la comarca, és millorar els resultats i arribar a un percentatge de vots similar a les eleccions del 95-99, en què es va situar en un 37% dels vots. Per a la segona força política de la comarca, els socialistes, l'objectiu és recuperar les alcaldies de Tortosa, Roquetes i, si pot ser, la de Deltebre i obtenir el govern del Consell Comarcal del Baix Ebre a través d'un pacte de progrés. La representació d'Esquerra en la vida municipal del Baix Ebre ha tingut un increment fulgurant en els últims dos mandats. Del 4,77% dels vots i 3 regidors obtinguts al 99, va passar al 20,75% i 36 regidors al 2007. Esquerra veu possible superar aquesta xifra de regidors. L'evolució del Partit Popular és el cas contrari a Esquerra. Així, si el 99 va obtenir el 22,76% dels vots i 29 regidors, el 2007 aquestes xifres es van reduir al 7,19% i només 7 regidors. La cinquena força política al Baix Ebre és Iniciativa, que només ha aconseguit representació a l'Ajuntament de Tortosa. El jutjat de Gandesa ha desestimat la petició de sobreseïment de la causa per la imputació de Carles Font, Delta Zero, per 5 delictes d'homicidi imprudent i un de lesions greus per imprudència durant l'incendi d'Horta de Sant Joan. La jutgessa de Gandesa considera que l'advocat de Font podria haver presentat al·legacions a la imputació abans de la declaració de Delta Zero i que existeixen uns fets que podrien ser delicte, causats per falta d'ordres o decisions preses més o menys errònies o encertades. La jutgessa també ha citat a declarar el proper 8 d'abril els redactors de l'informe de la Direcció General de Protecció i Extinció d'Incendis que Font va posar en dubte en la seva declaració. Ara, l'advocat de Delta Zero, Javier Melero, podrà recórrer la decisió davant la mateixa jutgessa i més endavant a l'Audiència de Tarragona, qui podria resoldre la imputació de Carles Font de forma definitiva. Per altra banda, l'advocat de les famílies dels dos bombers del Graf morts en l'incendi, Pau Simarro, ha anunciat que demanarà noves diligències d'investigació i noves imputacions per accions dubtoses durant la investigació judicial. Anem ara cap a Masdenverge. El propietari d'una finca citrícola situada dins l'àrea privada de caça de Masdenverge ha presentat una demanda contra la Societat de Caçadors d'aquest municipi del Montsià pels danys ocasionats pels conills a la seva propietat. Concretament, els demana una indemnització econòmica de més de 3.000 euros més els costos del judici en concepte de la pèrdua de producció que va patir la seva finca l'any 2009, provocada, segons aquest particular, per danys dels conills. Aquests mamífers roseguen l'escorça dels arbres per esmolar-se les dents i això debilita l'arbre i pot repercutir en la producció. La demanda es resoldrà en un judici previst pel 17 de març als jutjats d'Amposta. I no és l'única, ja que, segons ha confirmat el president de la Federació de Caça de les Terres de l'Ebre, Manolo Rollo, n'hi ha hagut una altra contra la Societat de la Galera. Aquestes demandes es fonamenten en la Llei de Caça del 1970, que estableix que els danys ocasionats a particulars per una espècie cinegètica són responsabilitat de la Societat de Caçadors que té assignat aquell espai de caça. L'organització ecologista Oceana ha presentat aquesta setmana a la Generalitat una proposta per protegir les àrees marines d'especial importància ecològica a Catalunya i fomentar les energies renovables, amb la finalitat de substituir les explotacions petrolíferes a la costa com les que explota ara i les que pretén explotar Repsol d'aquí a uns mesos al Delta de l'Ebre. Segons el director executiu d'Oceana Europa, Xavier Pastor, és necessari crear noves àrees marines protegides i ampliar-ne el algunes de les existents. Pastor es va reunir amb el nou secretari de Medi Ambient de la Generalitat, Josep Enric Llebot, i li va proposar figures de protecció per a un canó submarí al sud de Blanes i una àrea de Llançà i ampliacions de la protecció als parcs naturals del Cap de Creus i el Delta de l'Ebre, amb la inclusió de zones més allunyades de la costa com ara el canó de Tortosa o l'escarpament de l'Ebre. I continuem al Delta. El Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, a través de la Direcció General de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural, ha posat en servei l'etapa 42.1 del Camí Natural de l'Ebre entre Deltebre i Camarles. Les obres han suposat una inversió de poc més de 495.180 euros subvencionats pel Pla Estatal per a la dinamització de l'economia i de l'ocupació. El tram té una longitud de 18,7 quilòmetres i les obres han consistit en l'acondicionament dels camins ja existents per facilitar l'accés de vianants i ciclistes. Així han hagut de desbrossar i redefinir el camí i també han hagut de reconstruir i ampliar el drenatge existent entre l'antiga línia fèrrea del carrilet i la carretera. A més, han construït una passarel·la de fusta de 25 metres de llarg i 2 metres d'amplada per poder salvar el barranc de la Granadella i han condicionat una àrea de descans equipada amb bancs, taules de pícnic, papereres i una zona per estacionar-hi els vehicles. Condemnat a un any i 9 mesos de presó per haver transportat cocaïna a l'estómac. Un home que va introduir cocaïna a Espanya procedent de Colòmbia ha estat sentenciat a un any i 9 mesos de presó. El sistema que va utilitzar Mario RZ és empassar-se la droga i guardar-la a l'estómac. En la sentència dictada per la secció segona de l'Audiència de Tarragona s'indica també que el processat haurà de pagar una multa de 35.000 euros. L'acusat, el 28 de març de l'any passat, va acudir a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa per un intens dolor estomacal. Feia 8 dies que havia ingerit al seu país, Colòmbia, una quantitat indeterminada d'embolcalls de plàstic que contenien cocaïna. D'ells, 61 encara es trobaven al seu cos i no aconseguia expulsar-los. Havia viatjat a Espanya en un vol transoceànic Bogotà-Madrid, transportant en el seu cos la droga amb la intenció de destinar-la al tràfic. L'home va ser intervingut d'urgència i li van extreure els 61 embolcalls de cocaïna de 10 grams cadascun. En total, la droga pesava 485 grams, d'una puresa del 53%. El valor en el mercat era de 32.000 euros. A la butxaca dels pantalons portava 1.615 euros. En el registre que es va fer al seu domicili de Tortosa, es va trobar més de 20 grams de cocaïna, d'una puresa que oscil·lava entre els 31 i els 59%. Repassem ara l'actualitat en forma de titulars. Les barques de la llum tornen a la mar. Els llumaires de l'Ametlla de Mar, després d'unes setmanes de la tornada a la mar, es mostren satisfets amb les captures, però el preu continua sent baix. Entra en vigor el límit de 110 km per hora a autovies i autopistes. La pensió de viudetat a Tarragona per sota del llindar de la pobresa. Tots els alcaldes del Baix Ebre opten a la reelecció, menys el d'Alfara. El jutjat de Gandesa denega el sobreseïment de la imputació de Delta Zero per la mort de 5 bombers en l'incendi d'Horta. Demanden la Societat de Caçadors de Masdenverge pels danys dels conills. Oceana demana més protecció per a les àrees marines del Delta. El Delta estrena una via verda de 18 quilòmetres. I condemnat a un any i 9 mesos de presó per haver transportat cocaïna a l'estómac. I això és tot pel que fa a l'actualitat informativa d'aquest dilluns. Al control de so ens ha acompanyat Maria Martí i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.